Donar compte de l'informe de control financer número 1/2018 sobre les subvencions corresponents als ajuts en concepte de prestacions econòmiques i socials, CAES, atorgades durant l'any 2016. Torn de paraules pels grups, per si hi ha alguna intervenció. Senyora Carme Gasull, endavant.
Bé, doncs després d'haver parlat d'aquesta subvenció polèmica de 150.000 euros al festival, la veritat és que aquest informe de control financer sobre les prestacions econòmiques i socials fa caure l'ànima als peus. I no només pel que diu l'auditoria de Grant Thornton SLP, en el mostreig de 72 expedients dels 358 ajuts donats a l'any 2016 per la Regidoria de Benestar i Família, sinó també per la resposta que fa la cap del departament a les incidències detectades. Producte, segons es pot llegir, entre altres justificacions, per unes realitats tan canviants i dinàmiques que fan que moltes de les bases es desfacin constantment en el temps i no puguin donar resposta a les necessitats urgents de la ciutadania. I cito textualment, si una cosa queda clara amb aquest informe i les seves respostes posteriors, és que les polítiques, les dotacions pressupostàries i especialment la dotació del Departament de Benestar i Família han de ser prioritaris perquè no donem l'abast i malauradament tot indica que la situació es desbordarà en l'àmbit concretament de l'habitatge. Problema gravíssim del qual no estem donant una resposta contundent des de totes les administracions, no només de l'Ajuntament. O fem aquesta resposta o viurem un autèntic drama i no només en els casos de pobresa extrema, sinó en molts casos molt més propers a la realitat, cada vegada més genèrica. La mateixa tècnica del departament fa una interessant proposta que recolzo plenament de creació d'una taula de treball interdisciplinari transversal per tal de regular el lloguer de pisos socials i d'emergència social. L'auditoria detecta un volum molt alt d'incidències en aquest àmbit, prop d'un 63% de la mostra, perquè superen topalls màxims d'ajuts possibles o perquè supera el període de carència, que és de 12 mesos com a màxim. No tenim resposta des de l'administració a situacions d'emergència social i hem de fer servir, per exemple, els recursos de la Fundació Ave Maria. Aquest és el Sitges que no surt a les postals i que existeix i és molt més punyent. És encara molt més punyent que aquests ajuts que haurien de cobrir necessitats puntuals siguin concedits al llarg del temps perquè són situacions permanents de necessitats extremes i clar, no estan contemplades en les bases com bé diu l'informe. I per mi humilment el veritable problema és que hem de posar ja com a prioritari i urgent, absolutament urgent, aquest àmbit tant des del punt de vista econòmic com des de l'acció política o la situació s'agreujarà. Mirin quin comentari fa l'informe respecte als ajuts a material escolar i llibres a la pàgina 13. Manca de consignació pressupostària suficient per cobrir totes les sol·licituds. És això el que vull dir. És això el que no pot ser. Val a dir que respecte a les observacions de pèrdua de documentació dels beneficiaris, de no entrega de les observacions de pèrdua de documentació diferent, de no entrega d'aquestes documentacions demanada per obtenir els ajuts, o el format paper empleat en l'arxiu i custòdia dels expedients, francament, i aquí m'adreço al senyor Moliner, però no hi és, m'adreço al govern, és indigne d'una administració del segle XXI, és indigne i no es pot tolerar. Per no parlar dels comentaris sobre la manca de personal del departament, i mirin què diu a la pàgina 27 del dictamen, els demano que facin una reflexió profunda sobre aquest tema, però no només el govern, tots els que estem aquí avui i els que puguin ser a la propera legislatura, perquè el retrat que es fa d'aquest informe en aquest informe és molt preocupant. Sitges té necessitats urgents, hi ha persones que malviuen en condicions extremes. Necessitem ja abordar un canvi de paradigma respecte a les polítiques socials i sobretot insisteixo en l'àmbit de l'habitatge, que a Sitges és especialment urgent. De fet, el Pla Local d'Habitatge feia un retrat que de ben segur molts i molts sitgetans sentiran que és el seu. Persones amb necessitats bàsiques, és cert, cobertes, però que tenen l'habitatge com a principal problema i preocupació, amb perfils com els de joves no emancipats, gent gran amb habitatges que no estan adaptats, i vigilem perquè la piràmide d'edat que mostra el Pla Local d'Habitatge diu que Sitges s'està envellint, llars adultes amb risc de pèrdua d'habitatges, desnonaments, el que anomenaríem els Sitges desconegut fins ara. I de moment, zero habitatges per ells. Per tant, fem aquesta reflexió perquè em sembla que ens interessa a tots. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions sobre aquest punt? Senyor Pol Vigó.
Gràcies. També totalment d'acord amb l'aportació que fa la regidoria d'aquesta taula de treball interdisciplinar. I només fer una pregunta. En l'informe es diu que les beques escolars van haver, per falta d'assignació suficient, van haver-se de repartir entre els sol·licitants. Aquell 2016 ens agradaria saber si això ha tornat a passar, si ja s'ha resolt, perquè evidentment que hi hagi gent que necessita ajuda i que no rep l'ajuda necessària per l'Ajuntament, doncs és una situació greu. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigo. Senyor Ricard Vicente.
Gràcies, senyor alcalde. A ningú se li escapa que aquest informe tracta d'una de les realitats més sensibles amb les que treballa l'administració local. Les subvencions que s'atorguen en concepte de CAES, les prestacions econòmiques i socials a les ciutadanes i ciutadans amb determinades vulnerabilitats de Sitges. I per tant, serem molt curosos en emetre cap tipus de valoració. Parlem de persones amb necessitats imperioses i de treballadores i treballadors municipals amb una càrrega molt, molt sensible. De la lectura del document se'n desprèn bàsicament que en ocasions manca documentació acreditativa i en altres se superen els topalls i les carències establertes per les mateixes bases reguladores municipals. Com apunta el mateix informe d'intervenció a la pàgina 16, és el propi Ajuntament qui no està respectant allò establert a les bases específiques i, en conseqüència, cal fer un replantejament i actualització de les bases que regulen determinats ajuts en concepte de CAES. Molt reveladores també ens han semblat aquestes paraules de la cap de Departament de Benestar i Família a la pàgina 25, qui al·lega respecte a aquest informe i diu: la diligència amb el compliment estricte de les bases ha quedat superada per la diligència de donar resposta a necessitats urgents de la ciutadania. Amb tot, hi ha acord entre intervenció i el servei tècnic en què cal actualitzar les bases perquè permetin unes respostes més concretes i adaptades a la norma. Sens dubte, és la norma la que hem d'adaptar a les necessitats i cercar, com també apunta la cap de departament, un treball més interdisciplinari i transversal. Comptem amb els esforços de tots els treballadors i treballadores municipals i, evidentment, també necessitem de la necessària diligència dels responsables polítics per atendre l'objecte d'aquest informe. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més demanada? Senyora Rossell, per contestar als grups.
Sí, moltes gràcies, senyor Batlle. Bé, realment aquest informe, aquest diagnòstic que es va fer de l'any del 2016, ens va donar moltíssima informació que vostès estan detallant, però que realment és la realitat que s'està vivint a serveis socials ara i fa molts anys. Per tant, a nosaltres també ens ha donat una eina important de millora i de corregir tots aquells procediments que no acabaven d'encaixar. Perquè, com vostè ha dit, senyor Vicente, realment és així. Quan la norma no s'acosta a la realitat, el que hem de fer és ajustar-nos i canviar la norma. Val? Això ho dic perquè aquí han sortit diverses incidències, la majoria que han comentat vostès fan referència a l'habitatge i que com a conclusió d'aquestes incidències, certament la cap de departament ha indicat un canvi en les bases, i això és així. Això és així. Com sabeu, aquí a Sitges realment tenim una feina en la qual estem treballant però que encara no està resolta, que és la necessitat d'habitatge social, la necessitat de tenir habitatges d'urgència, i per tant aquelles propostes que tenien que ser temporals per resoldre situacions d'habitatge no han pogut ser perquè realment ens trobem en situacions de famílies que no poden pagar el preu de lloguer que en aquests moments hi ha al mercat. Què farem? Un cop complert els 12 mesos deixar-los al carrer? Evidentment que no. A serveis socials ens passa una cosa, que primer són les persones, i això ens genera molts problemes, i això és cert. Primer és la persona, primer és la realitat. Mirem la persona no com un número, no com una nòmina, no com una renta, sinó realment com una globalitat, com una situació que és molt difícil a vegades de plasmar en números, en regles, en fórmules. És cert que la nostra feina és anar-lo ajustant, mica en mica, anar-ho regulant, treballem molt estretament, i així hem tingut diverses reunions amb intervenció per trobar la manera d'adequar la normativa a la nostra realitat, però certament això moltes vegades es fa difícil. Això es fa molt difícil perquè per nosaltres primer és la persona. Per tant, en quant a habitatge, doncs ens hem saltat aquests 12 mesos que diu el procediment, ens els hem saltat perquè no hem deixat ningú al carrer. I en aquests moments hem donat resposta a tota persona que es troba en una situació de desempar i de desnonament. Això pel tema d'habitatge. Tema del llibre, certament, va haver-hi un moment que a nivell pressupostari no va arribar el pressupost que teníem per ajut de beques de llibres a totes les sol·licituds, perquè havíem fet també una publicitat i un estudi molt exhaustiu de tota la població que no s'havia fet mai abans, i això ens va desbordar les sol·licituds i les necessitats. Però també m'agradaria incidir que vam trobar la manera de corregir-ho. No vam deixar cap família, si realment tenia una necessitat concreta d'una subvenció econòmica en referència de material escolar. Més enllà d'aquestes beques, vam treballar amb la família i vam canalitzar els ajuts amb altres vies que ens oferien les CAIs. Per tant, no vam deixar a ningú amb una prestació econòmica inferior a la que la persona necessitava. Jo els convido, com ja li vaig dir a la senyora Gasulla, a que vingueu als serveis socials. És molt interessant veure aquesta realitat. Realment les CAIs estem parlant de que estem donant entre 17 i 18.000 euros de mitja cada mes per a urgències socials, urgències que no poden esperar ni una setmana i que has de donar una resposta en qüestió de dies. I has de prendre decisions molt ràpides. Per sort tenim tècnics, i aquí també voldria dir que hem corregit moltes de les incidències que hi ha, per exemple, el personal tècnic que l'hem doblat, que estan podent donar una resposta ràpida a totes aquestes necessitats. Moltes de les qüestions que han manifestat en la llista de greuges estan ja corregides, altres ja estem treballant, perquè aquest és el nostre objectiu, la millora de la ciutadania. Per tant, certament agafem una realitat que és dura, però també posem damunt de la taula tots aquells avenços que són bastant considerables en comparació amb anys anteriors i que això ens dona una perspectiva, si més no, d'una resposta de qualitat a la ciutadania. Malauradament ens agradaria disposar d'un percentatge de població amb necessitats inferiors, això sí, però mentre això no sigui possible, nosaltres hi donarem resposta. Moltes gràcies.